Són pràcticament 3:15. Anem als esports. Seguim amb el serial d'aquests últims dies. El Barça, mentre no es resol de manera definitiva la marxa de Leo Messi i l'argentí no es pronuncia, de moment l'anunci del seu adeu ha estat la gota que ha fet vessar el got per molts socis i aficionats blaugrana. Fins al punt que ara sí hi ha una unió de grups i plataformes per intentar aconseguir les signatures per formalitzar una moció de censura col·lectiva contra la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Roger Bussà, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Diversos grups i moviments d'aficionats han confirmat públicament l'acord per tirar endavant un vot de censura unitari.
Sí, aniran de la mà un total de 8 grups amb el suport de 3 precandidatures, la de Víctor Font, la de Jordi Ferrer i la de Lluís Fernández Alà, tots sota el lema Més que una moció. Està previst que dimecres que ve recullin les butlletes i a partir d'aquí, durant 15 dies hàbils, l'objectiu és aconseguir les gairebé 16.000 signatures necessàries de socis. Això ara mateix és difícil perquè no hi ha partits en públic al Camp Nou, però des de l'organització de la moció demanaran al club canviar els mètodes de vot i posar les màximes facilitats possibles. Ho explica des de Manifest Blaugrana el seu president Marc Tuch.
És un hàndicap important, el context no és bo i el que sí que farem en les properes hores o dies és presentar una bateria de propostes al club, a l'entitat, per tal de fer tot el procés el més fàcil i segur possible, i això probablement comporta canviar algun tipus dels procediments habituals dins del club. Però ho tenim previst, ho sotmetrem a l'entitat i esperem, evidentment, que el Barça tingui a bé posar totes les facilitats del món.
Segons Duc, aquesta és una moció transversal i deixa clar que la resta de precandidats que ara mateix no hi donen suport estan convidats a fer-ho.
Doncs veurem quin és el futur que té aquesta iniciativa. Ja sabeu que el moviment de Leo Messi, el va fer dimarts, va revolucionar el món futbolístic. Aquests dies us hem explicat com han reaccionat a diferents punts del món, a Manchester, a Buenos Aires, a París, Milà o Munic. Però avui volem afegir encara una altra ciutat. Anem a l'Argentina, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda.
I és que no havíem dit res de Rosario, la ciutat de natal de Leo Messi. I allà, òbviament, també han reaccionat.
Sí, espectacular banderazo, com en diuen aquí a l'Argentina, dels seguidors i aficionats de Newell's Old Boys, els leprosos que han omplert de vermell i negre els colors del club, als carrers del centre de Rosario, en una caravana de cotxes circulant per demostrar afecte i estimació cap a Leo Messi en aquests moments tan delicats.
A decirle a Messi que nosotros acá lo esperamos, que el corazón rojinegro como el de él está presente, que nosotros lo queremos tener acá como sea, y él va a venir.
Nosotros soñamos con que venga acá a la ciudad, a su equipo donde lo vieron hacer y que nos haga feliz a todos, no solamente a los de Newell's, sino a todo el país.
La manifestació ha plegat a molta gent que amb bengales i saltant han somiat també en veure aviat a Messi vestit de leproso. Manifestació, cal dir-ho, sense distància social, en molts casos de cert risc, quan aquí a l'Argentina s'està passant pel pitjor moment pel que fa morts i contagis per la Covid-19 a 160 dies d'haver començat una de les quarantenes més llargues del món encara vigent.
Deixem aquest serial, que encara tindrà uns quants capítols més, això segur, però a Girona tothom espera els canvis que es preveuen en l'equip després de no haver aconseguit l'ascens a la primera divisió. Però és que avui han arribat novetats importants. Girona, Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En aquest cas, però, les novetats no pas a la gespa, sinó al terreny institucional. El Girona ha experimentat canvis a la propietat.
Amb uns moviments que fa molts dies que s'estaven gestionant i que, per tant, no tenen res a veure amb el fet que el Girona no hagi aconseguit l'ascens a la primera divisió, avui s'han anunciat canvis de la propietat també del Consell d'Administració del club. Tot plegat per la irrupció de l'empresari i financer d'origen bolivià i passaport nord-americà, Marcelo Claure.
Para mí, creo que hoy día es un día muy especial en mi vida. Desde niño siempre tenía una gran aspiración, que era ser parte de una de las ligas más importantes del mundo. Y esto es como un sueño que se hace realidad, el poder participar de un gran equipo como es el Girona. Para los que me conocen, saben que tengo una pasión muy, muy grande por el fútbol. En Bolivia tengo la suerte de participar del equipo más grande de Bolivia. Pero esto para mí es el comienzo de una nueva aventura.
Marcelo Claure, que té residència familiar a Miami, a més d'haver gestionat el Club Bolívar de la Paz a Bolívia, també és copropietari de l'Inter Miami de la Lliga Professional Nord-Americana. I a la propietat de Girona hi entra amb l'adquisició del 35% del capital social, que són una part de les accions que tenia l'anomenat Girona Futbol Group, que ara es queda amb el 16%. Amb aquest canvi, el City Futbol Group passa a ser el principal accionista del Girona amb el 47% del capital social que ja tenia fins ara. Des de la seva condició de copropietari i segon accionista del Girona, Marcelo Claure té té aquestes expectatives?
De crear una gran institución deportiva, de crear un gran club de fútbol, de hacer diferentes cosas que básicamente cambien, que tengan gran impacto, y creo que este es un proyecto que tiene ese tipo de impacto. Tener un equipo ganador que haga grandes cosas. Lógicamente voy a tratar de aportar un poco con el conocimiento que tengo y añadir un poco ya lo que es un gran proyecto con grandes socios.
I amb uns canvis que es faran efectius a la Junta d'Accionistes que hi ha convocada pel dilluns 14 de setembre, Pere Guardiola, cap visible legal del Girona Futbol Group, passarà a ser el nou president del Consell d'Administració. Substituirà en aquest càrrec Ignasi Masvegà, que es mantindrà com a director general del Girona. Al marge del Consell d'Administració, Delfí Geli també manté la condició de president institucional del club.
I mentrestant, l'Espanyol i el Sabadell continuen de pretemporada preparant la temporada a la segona divisió. Els blanquiblaus per terres andaluses i els arlequinats a la Garrotxa. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I a l'Espanyol avui podem sentir les opinions d'un dels nous fitxatges, el migcampista Fran Mérida, que ja té experiència d'aconseguir l'ascens de segona a primera, però amb altres equips.
Fran Mérida ho va aconseguir amb l'Osasuna ara fa 2 anys i aquesta temporada que ve ho vol tornar a repetir amb l'Espanyol. L'objectiu del migcampista barceloní és clar, tot i sabent de la dificultat que comporta jugar en una categoria com la segona divisió A.
Creo que la clave es que estemos preparados para todas las situaciones que nos van a afrontar, ¿no? La segunda división es una categoría larga, complicada. Obviamente tenemos un reto bonito y un objetivo claro, pero bueno, siendo conscientes de que no va a ser fácil y que debemos ir paso a paso, es algo que se consigue a final de temporada y en el trayecto, ¿no?, en el camino, pues intentar ir dando pasos positivos hacia adelante.
D'altra banda, el segon i per ara últim reforç de l'Espanyol, el lateral Miguelón, i el davanter cedit la temporada passada al Saragossa, Puado, es van incorporar ahir a la nit a la concentració de Marbella, i tots dos s'han entrenat ja amb la resta del grup aquest matí. Això a l'Espanyol. Mentrestant, el Sabadell continua el seu estatge pretemporada a la Vall d'en Bas, després d'anunciar ahir al vespre la cinquena incorporació per la pròxima temporada, l'extrem cedit pel Celta, Juan Hernández. D'altra banda, l'amistós que havia de jugar aquest cap de setmana amb l'Osca ha quedat ajornat pel 4 de setembre i es disputarà finalment a la ciutat aragonesa. Mentrestant, el club vallesà ha començat el canvi de gesp a l'estadi de la nova Creu Alta, a banda de les millores d'adequació dels espais per la implantació del VAR i la tecnologia a la línia de gol. Tot plegat pujarà uns 500.000 euros de cost que pagaran entre el club i l'Ajuntament de la ciutat.
Deixem el futbol perquè per primera vegada a la història el Tour de França es disputarà des de finals d'agost fins a mitjans de setembre. El coronavirus ha fet variar tot el calendari ciclista de l'any i finalment la ronda francesa començarà demà a Nice. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Sembla clar que la pandèmia marca com a mínim l'inici de la competició.
Ahir mateix el govern francès va decretar el departament dels Alps Marítims, on s'han de disputar les primeres etapes, com a zona vermella, és a dir, per on circula més el virus. La prefectura de Nice ha anunciat que la sortida de demà serà gairebé a porta tancada. Només s'habilitaran 2 grades per a 50 espectadors. Unes mesures que s'afegeixen a les imposades ja per l'organització i que farà que els equips visquin en una mena de bombolla, sense pràcticament contactes amb ningú. Egan Bernal, el guanyador de l'edició passada, pensa, però, que la carretera no es notarà.
Yo creo que se va a sentir un poco diferente, sí, la verdad. Un poco se siente, ¿no? La aproximación al Tour, todo ha sido diferente, pero seguramente las carreras va a ser lo mismo, ¿no? Se va a ir full gas en con o sin COVID, así que, bueno, eso es algo importante.
Cal dir que el Tour va anunciar que qualsevol equip amb 2 o més positius per Covid quedaria exclòs de la cursa. Ahir el Lotto va dir que 2 tècnics han donat positiu. Avui l'organització ha rectificat i ha dit que seran exclosos si 2 o més corredors, només corredors, donen positiu en un període de 7 dies. Però amb el coronavirus marcant el dia al dia, la cursa començarà i ho farà sense cap clar favorit. Els noms de Bernal i Roglic són els que més sonen. Però la llista és llarga. Dumoulin, Pinot, Miguel Ángel López, Pogacar i també Mikel Landa, que per primer cop lidera un equip, l'Emirates.
L'objectiu és ganar. És molt complicat, però tenim un equip molt fort, jo estic molt bé i sortim amb aquesta idea. Luego iremos dia a dia i a veure on terminem.
En aquest equip tindrà com a company David de la Cruz, l'altre català que hi participarà serà Marc Soler, que inicialment havia de ser el líder del Movistar, el Giro d'Itàlia. El rendiment, però, d'Enric Mas i Alejandro Valverde aquest mes d'agost no ha estat el millor i la direcció ha decidit rectificar i alinear també Soler al Tour.
Mentalmente, desde el minuto cero, que al final confirmamos que iba, ja està la cabeza pensando en ese objetivo y es lo más importante.
El recorregut començarà, com hem dit, demà a Niça i diumenge els corredors ja es trobaran amb dos ports de muntanya de primera categoria i un de segona. A més, dimarts hi haurà el primer final d'etapa d'alta muntanya, Orsiers-Merlet, un port de primera. Aquest Tour té només una etapa de 36 quilòmetres contrarrellotge que es disputarà el penúltim dia i que més acaba en un port de muntanya. Així doncs, tot fa pensar que el guanyador ha de ser un escalador que superi amb nota les pujades, entre d'altres ports, a la Madeleine, la Gran Colombier, el Piresur, Menté, Sudet o Meribel.
Jo us vam explicar ahir que l'esport s'havia paralitzat als Estats Units com a protesta per la violència policial en contra dels negres. I avui, Jordi, quins moviments hi ha hagut en aquest sentit?
Mira, d'entrada, l'NBA, que ha estat el motor de la paralització general, hi ha hagut una reunió entre els propietaris dels clubs que segueixen a la competició i els representants dels jugadors. No s'ha fet cap comunicat, però diferents mitjans de comunicació del país han dit que hi ha un acord per tornar a jugar partits a partir de dissabte. Com a curiositat, direm que a la reunió hi ha intervingut Michael Jordan, però no com a propietari de l'equip Charlotte, sinó com a intermediari entre clubs i jugadors. Per cert, que Jordan és l'únic propietari negre d'una franquícia. Ahir us explicaven que l'única lliga que no s'havia aturat era la d'hoquei gel. Doncs bé, avui ha reaccionat i ha decidit no disputar cap partit durant dos dies. Sentim Pekka Subban, jugador dels New Jersey Devils.
El més important és que la NHL segueixi escoltant els seus jugadors i segueixi tenint aquestes converses. Veiem la decisió que s'ha pres per ajornar aquests jocs i dono molt valor als jugadors que s'estan jugant ara mateix als play-offs per renunciar a l'oportunitat de jugar a la Stanley Cup, ja sigui un parell de partits, sigui el que sigui. Tinc molt de respecte pels nois i pels jugadors.
Més coses. En beisbol, divisió d'opinions. Avui alguns equips s'han negat a jugar, mentre que d'altres sí que ho han fet. En golf, cap moviment a la primera jornada del Championship d'Illinois, on juguen, entre d'altres, Tiger Woods i també John Rahm. I en tennis, paralització al torneig de Cincinnati. Avui s'hi han de disputar les semifinals i no es descarta que Naomi Osaka surti a jugar.
3 minuts i seran les 3 de la tarda. Dimecres va guanyar el Barça de bàsquet, el seu primer amistós. Ahir va ser el Manresa, qui també va debutar en victòria. I avui li arriba el torn al Joventut. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els verdinegres s'estrenen contra el València, a Salou, i amb destacades novetats a la seva plantilla.
Doncs sí, el d'avui és un partit molt especial. Primer perquè realment és el primer de la temporada, després que suspengués el de la setmana passada. Segon perquè és un partit de retorns. Tornarem a veure jugadors amb la samarreta verdinegra que havien sortit del planter de la penya, per exemple, el retorn d'un base de casa revaloritzat com Ferran Bassas, o per exemple també el fitxatge de Pau Ribas, que torna a casa després del seu pas pel Barça.
Ara estic a la part final de la meva carrera i vull aprofitar-la, vull fer les coses bé aquí, i jo crec que puc aportar tota la meva experiència, però a part ser de la penya, crec que puc aportar una il·lusió extra.
A més, també debutarà un altre ex-Barça, Ante Tomic, amb la samarreta verd i negre, i el fitxatge d'un pivot que feia 17 punts per partit quan es va aturar la Lliga per Covid, Vladimir Brodzianski. Cal veure la recuperació de Sean Dawson i Birgander si funciona, però estem davant de la millor penya dels últims anys, com també estem davant del millor València dels últims anys. Un equip espectacular amb el fitxatge de dos ex-Fenerbahçes, Nikola Kalinic i Derrick Williams, i també un ex-penya, Clement Prepelic.
I acabarem explicant que el navegant barceloní Didac Costa és a punt d'arribar a Barcelona i completar així el recorregut de qualificació de 2.000 milles obligatori per poder competir a la Vendée Globe de vela, que és la volta al món en solitari, Josep Antonaisa.
Avui és el 12è dia d'aquest recorregut que l'ha dut des de Barcelona, Múrcia i Almeria, després l'illa de Sardenya i al voltant de les Balears. Un recorregut obligatori per confirmar la inscripció a la Vendée Globe abans de l'1 de setembre. Una prova que Didac Costa espera amb il·lusió.
Pues això és un esdeveniment únic, no? Una volta al món en solitari i sense escales, el que es fa cada 4 anys, no? Actualment tampoc hi ha esdeveniments d'aquest tipus, no? De moment és l'únic que es manté per aquest any, no? I l'oportunitat de poder sumar-se a un projecte que, a més a més, pues, no només és la part esportiva, sinó a nivell de continguts, de medi ambient, de sostenibilitat.
La Vendée Globe comença el 8 de novembre. 34 participants que sortiran de Les Sables d'Olonne, a França. Projectes, la majoria, més poderosos que el de Costa.
Vindrà les 30 i escaig que participem, hi ha tots els nivells, no? I tots els àmbits, i bueno, doncs, n'hi ha que estan més operats, n'hi ha que estan menys, n'hi ha que van més just de calendari, n'hi ha altres que no. tots estem a la mateixa cursa i sortim el mateix dia. Així que ja es veurà després a l'aigua com van les coses.
Doncs a veure com li van les coses. Abans d'arribar a les 3, expliquem en futbol, el Deportivo presentarà avui davant del CCD una carta en què demana la destitució de Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional. A més, han presentat una suspensió cautelar del sorteig del calendari de segona, previst per dilluns, i consideren que s'ha d'ampliar la categoria.